De Rafinha parlem al que t'hi jugues, gràcies Santi, perquè és una baixa extremadament important per a Hansi Flick. Rafinha ha jugat 7 dels 14 partits que porta el Barça en aquest inici de temporada. La meitat, 7 de 14. 6 de Lliga i un de Champions, ha marcat 3 gols i ha repartit 2 assistències en aquests partits que Rafinha ha disputat amb el Barça. Ell es va lesionar el partit contra l'Oviedo. Al minut 65 va ser substituït just abans de recollir la pilota d'or o anar a la gala de la pilota d'or, que ja vam explicar, a ell li feia especial il·lusió aquella gala i somiava, confiava en acabar el podi. Finalment va ser cinquè. Aquella setmana és la que Rafinha es lesiona, el partit contra l'Oviedo. Just abans, ja contra el Getafe, havia jugat mitja part d'aquell partit. Són els dies que van abans i després de la gala de la pilota d'or. Bruno Alemany, què tal? Com estàs?
Hola, sí, què tal?
A partir d'aquella lesió, que era un trencament al bíceps femoral de la cuixa dreta, i que el club va estipular en unes 3 setmanes el temps de baixa de Rafinha, a partir d'aquella lesió es fa un pla específic per a recuperar-lo i ens plantem a la setmana del Madrid-Barça, del Clàssic, que és just quan es complien 4 setmanes, un mes, de la lesió de Rafinha. Què passa en aquella setmana amb el futbolista brasiler, Bruno?
Bé, Rafinha va tornar a fer un entrenament complet amb l'equip el dimecres 22 d'octubre, la setmana del Clàssic. A la segona sessió completa que fa, va notar una petita punxada a la cama. A priori, sense més importància, el tracten de manera normal, li fan la recuperació i el consideren apte per entrenar el dia següent. És a dir, fan els massatges típics de després d'entrenament a un jugador que acaba de tornar de lesió i consideren que el futbolista està per entrenar normal al dia següent. El dijous, aquell dijous, que havia de ser la tercera sessió completa de Rafinha amb el grup, el brasiler es trenca, es torna a lesionar. Això més o menys ho sabíem tots. El tema, ens expliquen fons del vestidor, sí que és que Hansi Flick s'emprenya moltíssim aquell dia. Agafa una emprenyamenta molt important. Pregunta a tothom què ha passat, les raons per les que s'ha lesionat Rafinha, perquè la idea era que fos important al partit del Bernabéu. No dic titular, evidentment, tornava de lesió, però sí que la idea de Flick era que Rafinha tingués un paper important. Jo interpreto que segurament com a revulsiu a la segona part, per intentar que l'equip tingués més espurna a la segona part, però era la idea de Hansi Flick. Poden ser diverses les raons, però amb Rafinha no es van fer bé les coses aquella setmana del retorn, sí que.
Flick tenia com a pla de partit utilitzar Rafinha al Clàssic, al Bernabéu. No van gestionar bé aquella setmana la recuperació, fins al punt que va notar una molèstia que van considerar no era important, però a la sessió posterior Rafinha es va trencar i encara no ha pogut tornar a jugar, i és una baixa, Bruno, que Hansi Flick considera extremadament important per a l'equip.
Això mateix, és que aquesta emprenyada que diuen de Hansi Flick té a veure també...
Aviam si pots agafar el cable millor, que s'ha connectat malament al micròfon, i així et podem escoltar bé, perquè és important aquest detall que ens explica el Bruno Alemany de la recuperació de Rafinha el dia de la setmana del Clàssic, que volien comptar amb ell per jugar contra el Madrid. No ho van poder fer. Tot i que el club resisteix oficialment a parlar de recaiguda, realment quan parles amb la gent et diu que la lesió és a la mateixa zona i que d'alguna manera es torna a començar de zero i, per tant, ho podem considerar com a tal, com a recaiguda. En tot cas, li van fer els massatges normals, habituals, que li fan a un futbolista que torna de lesió i les exploracions pertinents, i van considerar que no hi havia cap problema amb les molèsties que havia notat, i a la sessió següent es va trencar. I deia Bruno que l'absència de Rafinha, Flick la considera extremadament important.
Sí, no només pel que deia del pla de partit que tenia Hansi Flick de cara al Bernabéu, sinó amb la importància que li dona el tècnic alemany a Rafinha dintre de la plantilla i dintre de l'equip. Per Flick, Rafinha és, com a mínim, igual d'important que el futbolista més important del Barça. O dit d'una altra manera, per la seva gana, per la seva intensitat, per com lidera l'equip, per com encomana també a la resta de jugadors i pel seu futbol, Flick posa Rafinha al mateix nivell d'importància que Lamine i que Pedri.
És a dir, per Flick, Rafinha està a l'alçada de Lamine, Yamal i Pedri en incidència en el joc del seu equip. Fermín Suárez, què tal? Com estàs?
Hola, bon dia, Sique. Bon dia a tots.
Les dades de Rafinha reafirmen aquesta informació i la importància que té Rafinha en Hansi Flick, no? Perquè és un futbolista amb un impacte brutal en el joc ofensiu del Barça, també en el defensiu, en la pressió, i és un futbolista molt important pel que fa als esforços. Aviam, explica'ns.
Rafinha jo crec que té moltes virtuts, però sobretot hi ha dos vectors, dos fortaleses en què Rafinha és especialment fort. Un és el tema d'encadenar esforços, sprints, ruptures, tot el tema energètic, amb això Rafinha em sembla el número 1 de la plantilla, i després hi ha el tema 2, que és el de l'impacte. Rafinha, recordem que el curs passat és el jugador que té més impacte entre gols i assistències. Són 56 impactes en tota la temporada i a sobre va ser el rei de les ocasions. Amb el tema del primer vector, amb el tema dels esforços, la temporada passada Rafinha estava en una mitjana a la Lliga d'uns 60 sprints per partit, quan la mitjana de l'equip és de 40. Per tant, ja tenim un punt energètic superior de Rafinha respecte a la mitjana de l'equip.
O sigui, la seva mitjana són 60 sprints per partit i la resta de la plantilla té de mitjana 40 sprints.
Sí. La mitjana de l'equip està en 40 i Rafinha està en 60 per partit. També de mitjana és el jugador que recorre més metres d'alta intensitat. Això també quan la mitjana de l'equip està a la meitat i Rafinha està per sobre. I el tema curiós és que, a part d'aquestes xifres que ell lidera de la lliga anterior, en aquesta lliga, tot i que el que comentaves dels partits que s'ha perdut, segueix liderant o sent el segon en aquests paràmetres en la competició domèstica. Per exemple, en metres recorreguts a la lliga de mitjana continua sent el líder, amb metres recorreguts a alta intensitat, és el líder de la Lliga. En número d'esprints és el segon de la Lliga de mitjana, perquè està en 59 esprints de mitjana per partit, i és el segon en mitjana, en promig de la Lliga espanyola, i també en esprints d'alta intensitat, 34 per partit, és el líder de la Lliga. Per tant, tot i els partits que s'ha perdut, veiem la petjada energètica que té Rafinha en aquest equip, que és altíssima, i fins i tot a nivell domèstic, a nivell Lliga, també està al capdavant.
Per tant, el que trasllada Hansi Flick de que Rafinha és molt important per la energia que transmet a l'equip i per aquesta feina que fa de pressió, d'anar a l'espai, de córrer i fer-ho a alta intensitat, les dades demostren que efectivament és així. I el seu impacte ofensiu?
Clar, la temporada passada va ser increïble de Rafinha, amb aquests 56 impactes que dèiem, però clar, si agafem només el tall del que es porta jugat, que són 14 partits, i ho comparem amb els 14 de la temporada anterior, Rafinha, a aquestes alçades del curs passat, portava 10 gols i 7 assistències, que és una barbaritat. En aquest curs són, com deies, 3 gols, 2 assistències en 500 minuts, és a dir que la ràtio segueix sent important, tot i haver jugat menys, i clar, el tema de l'impacte de Rafinha jo ho trobo lligat directament a l'evolució que ha fet el Barça pel que fa a ocasions clares en aquesta temporada. El Barça quantitativament en el volum d'ocasions creades està aquest curs per sobre que l'anterior, però el tema són les ocasions grans i de qualitat, que aquí sí que hi ha una diferència. El Barça el curs passat, aquestes alçades, 61 ocasions clares, en aquesta 48. I clar, Crec que el tema de lligar energia amb impacte, que és el que encapçala i encarna perfectament Rafinha, també té després una traducció a nivell defensiu, perquè tu, si amenaces molt i ets capaç de desendreçar l'equip rival i d'amenaçar-lo, enfonsar-lo i que perdi la seva estructura, això també implica que tu després defensivament estaràs millor. El Barça està de mitjana amb dues recuperacions altes menys per partit que el curs passat, i a sobre li estan creant més ocasions de qualitat aquest curs que l'anterior, 37-27. I a sobre, i això ja té a veure amb el model de Flick i amb com els rivals estan responent i generant anticossos, hi ha menys fores de joc dels rivals aquest curs. Són 72 dels rivals i el curs passat a aquestes alçades eren 93. Però això també ja entra en que els equips van agafant a poc a poc mesures i la matrícula.
Això ja forma part d'una reflexió més global, però del que ens expliques dels números de Rafinha, entens, per tant, la preocupació de Hansi Flick?
100%. És a dir, sí que no he notat massa canvi, és a dir, sí que en recuperacions altes hi ha dues de mitjana menys, té certa substància, però no em sembla un canvi dràstic, però sí que amb el tema d'esprints, amb el tema de vitalitat a l'últim terç, jo aquí hi veig una gran diferència. O sigui, hi ha hagut moments de la temporada en què el Barça ha tingut atacs una mica menys estàtics, uns atacs que no són tan verticals i tan agressius, i en això Rafinha és el millor, perquè no només és enfonsar el rival i generar aquestes ruptures, sinó que amb aquestes ruptures també es generen espais de qualitat per altres jugadors. Per tant, jo trobo una coherència molt clara entre número d'esprints, vitalitat a últim terç i menys ocasions de qualitat del Barça aquesta temporada.
Gràcies, Fermín. T'escoltem el que t'hi jugues Barça, sí. La retransmissió en català a SER Catalunya dels partits del Barça amb totes les dades que generi el partit.
Fermín,
una abraçada a tots.
Et puc fer una pregunta, Maki?
Hombre, Maki.
Em pots dir, si us plau, una dada que no has dit, que és qui va posar el Rafinha a l'esquerra? No m'ha acabat de quedar clar, vale, Titan?
Quan Rafinha no volia jugar a l'esquerra.
Quan Rafinha no volia
que
jugar.
Que era llavors molt difícil fer-ho.
Vale. Podries dir aquest dato?
Aquest dato és correcte, i a més, contra el Paris Saint-Germain es va demostrar a l'anada que Rafinha a l'esquerra, tancant el quadrat, era la posició idònia per ell.
Ah!
Tot mèrit teu.
Vale, Titan. No, ja està. Perquè aquí doneu els datos que voleu, però els datos que interessen, els del mastodonte, els del vostre capibara, no es donen, ni els del vostre... M'he quedat sense paraules, sí que... Tinc una llista por ahí.
Amb tu ha començat tot.
L'has de recuperar, la llista, Maki. Gràcies, Fermín.
Abraçada.
Bruno, requadrem aquesta informació, que Hansi Flick considera Rafinha igual d'important que Lamine Yamal o Pedri per al joc del seu Barça, i que es va emprenyar bastant quan la setmana del Clàssic Rafinha es va tornar a lesionar, ja que va preguntar a tothom què és el que havia passat. Ell tenia com a pla de partit que jugués al Bernabéu, no titular, però sí que fos important. Va començar a entrenar, va notar unes molèsties, no li van fer el cas necessari a aquelles molèsties, i l'endemà, en una gestió mala, dolenta dels esforços, una mala gestió dels esforços, Rafinha es va tornar a trencar. Bruno.
Per fer-ho més gràfic, sí que podem dir que si s'estigués fent un reportatge d'aquest de temporada del Barça d'aquest any 2 de Flick, l'emprenyada de Flick hagués estat un dels moments més importants, m'expliquen, de tot el reportatge, perquè es va cabrejar molt, sincerament. I aquest cabreig té a veure amb el que dèiem, que per ell és absolutament clau, Rafinha, perquè l'equip torni a ser el de la temporada passada.
Gràcies, Bruno. Tigre, Rafinha què?
És que si parlo direu, on va aquest? Que ha d'estar borratxo o què?
Per?
I no, m'he fotut un tallat, eh?
Ja ho sé, que no veus
entenc,
tu al matí.
No entenc que el futbol ara sigui una matemàtica, una ciència exacta, i havent-hi... Abans entrenàvem 5, em permets, no? Abans entrenàvem dels 5 dies a la setmana, a les 8 de la nit. I jugàvem a vegades la copa aquesta que se juga d'Espanya, també la jugàvem i fèiem viatge durant la setmana. Tants molèsties i tants esguitxos i tanta hòstia no havia vist mai. Jo quan veig el que ens calenta el Barça, i que quan porta 5 o 10 minuts comencen a xutar fort a porta, m'agafen uns mal de ventres? A mi, perquè jo no tinc ni idea. Jo, és la meva veritat.
Sí, però és evident Cuidado. Que el futbol ha evolucionat,
Tigre. Jo no em poso amb ningú.
Però de Rafinha.
Però que anem, els que jugaven amb mi i no tenien tirons i entrenaven a les 8 de la nit, s'aixecaven a les 7 del matí per anar a pencar. Entesos? És com si tinguéssim partit, també. El que sí, amb els meus equips, abans d'entrenar, hi havia un quart d'hora d'estiraments i a l'acabar tothom es quedava allà i feia un quart d'hora o 20 minuts d'estiraments manat per l'únic preparació físic que tenia.
O sigui, tu creus que no calen tants preparadors físics i tanta mandant?
Me cago en l'hòstia, però si hi ha més treballadors que... Escolta, jo et dic el que penso, que no tinc raó,
sí, però
nois.
Però de Rafinha, no, que és el que t'he preguntat, què?
El Rafinha, que el Rafinha no ho entenc. El Rafinha està lesionat, doncs el necessitem. Eh? I si el que el va mirar i que va dir que això no era res i que ja podia entrenar i l'endemà li va fotre una altra vegada la fiblada, que li compri una calavera i una pinta, li fotin el cello i el fotin el rec, perquè no serveix per tallar.
Un fisioterapeuta a la rua.
Home,
a la rua.
És més... No.
Al carrer.
Parlo en sèrio, eh? Jo és que no ho entenc. El mentider més important del futbol que hi ha hagut aquí, que ha sigut el Dembélé aquest...
Dembélé.
El primer partit que va sortir al camp del Getafe, que li va fotre un tiron que li va agafar hasta la cara...
És veritat, es va lesionar.
No va córrer ni per anar a cobrar, ni va fotre un moviment. L'altre dia hi havia el delanter centro que me'n vaig emprenyar com la mare que m'ha parit, que es diu... Com es diu aquest? El
Ferran? El del Barça.
El
titular va ser Ferran, després va sortir Lewandowski.
El Lewandowski estava per sortir després d'una lesió, eh? Estava calentant allà, llegint el Marca.
No escalfava gaire.
No es va ni moure, allà parat.
Va, ara continuem, Tigre.
Totes aquestes coses és el que heu de mirar, eh? I de que no tants invents, i anem-hi, que jo comprenc que sigui tot més d'allò, però cuidado. Que abans entrenàvem 2 hores i els altres treballàvem 8 hores, eh? Ara no, eh? Ara aquí, me cago en l'òtia, aquí es treballa un dia i s'ha acabat el bròquil, eh?
No canviar de tema, eh? Que el Firmino ha dit que sou el jugador més intenso, un més que corredor...
Que, per cert, s'ha emprenyat molt per no formar part de l'11 FIFPro, Rafinha,
sí,
i ha publicat...
a penjar històries a Instagram com un sonado.
15 històries a Instagram crec que ha penjat Rafinha, això
moltes,
és veritat, eh?
Moltes.
Ara ens ho explica la Núria Vilamala a la secció de xarxes, però són moltíssimes les històries d'Instagram que ha penjat aquest matí Rafinha emprenyat perquè no l'han inclòs al 11 FIFPro... I les històries d'Instagram són reivindicant-se.
O millor jugador de la Lliga. O millor jugador de la Champions. O millor jugador de todo. E l'11 FIFPro, fumaçao. Què és això? Això no pot ser. Mas, no preocupar, perquè després de 3 setmanes, que van acabar sendo mais 3 setmanes, que van acabar sendo mais 3 setmanes, ara sí que sí, com si fos un documento de Word, seria voltada final, ok, bo, ara sí que ok, versió 7.0, dev.doc, seria el documento de Word del meu retorno, perquè por fin ja podes entregar el treball final de minha recuperació. Volta o teu jugador favorito, o punyal de la banda esquerda que vol jugar a la dreta, mas no pode porque tá o menino mimado, o melhor jugador do Brasil! O Flick se enfadou. Claro que se enfadou. Porque num partido tão importante como o do Madrid, não vai poder contar comigo. Isso é normal. Tava forçando forte para tornar, mas não vai te poder. Agora sim, tico forçando muito forte para tornar na outra Copa. E se cala que é domingo contra o Celtinha de Vigação...
Não, cal que corris.
Jogarem crossas! Claro! A principal recomendação dos médicos é que não jogar contra o Celtinha de Vigação... Não por risco de recaiguda, sino porque se jogo medio minuto, l'andemà o Ancelotti me convoca para fazer 9 triatlons, 1 ultraman e 3 carreiras de maratão pela parada de seleção. Eu cheguei que tranquilo, a gente em Barcelona. Os dias foscos estão chegando no seu fim. Os dias de aguentar a manca de expectativas estão acabando. Os dias sem a pressão já caducam, porque a volta do Rafiki, agora sim que sim, versão definitiva, ok, definitivo, ponto, doc. Està preparada per la seva entregació!
Uau! M'he cansat d'escoltar-te.
Jo també.
Què t'hi jugues? Es Escolta'ns de dilluns a divendres, de 12 a 2, amb Siki Rodríguez i Lluís Flaquer.